Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, Cope. Des de la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom. Benvinguts. I preparats. Preparats perquè parlem de la infradiagnosi. Hi ha unes quantes malalties que estan infradiagnosticades. Això què vol dir? Que no es detecten. Bàsicament, que no es detecten o que senzillament no es fa per simptomatologia, pel que calgui, hi ha una confusió o senzillament no es presta la suficient atenció. Una d'aquestes malalties és el trastorn bipolar. Un 2% dels catalans tenen trastorn bipolar, segons dades de l'Hospital Clínic. És una malaltia mental infradiagnosticada que és més comuna, fins i tot, que l'Alzheimer i la diabetis. El trastorn bipolar s'identifica com una malaltia que alterna fases depressives cícliques amb altres d'eufòria. És a dir, ara estic molt, molt a dalt i després em vaig molt a baix. No hi ha un equilibri. Es perd una mica aquesta capacitat d'equilibri. Evidentment, com a tots els trastorns i totes les malalties, doncs, hi ha graus, no? de gravetat de tot això. Segurament, aquests graus, quan el grau no és molt alt, suposo que també té aquest afegit de punt de dificultat per fer una diagnosi correcta, no? Això que significa? Que són períodes que de tristor i desesperança amb símptomes típicament depressius, de depressió, que poden ser la manca d'il·lusió, tristesa, manca d'energia, i després l'altra banda, hiperactivitat, fer molts plans, parlar molt, gastar diners, vull dir, un desequilibri total i absolut. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
A veure, què em pots dir de tot això?
Doncs mira, ara comentaves, no?, que és complicat el seu diagnòstic, no?, i precisament és perquè hem de tenir en compte que el trastorn bipolar es confon sovint amb la depressió, no? Per això l'Hospital Clínic assegura que un 40% dels diagnòstics que es fan sovint són erronis. Per resoldre aquest problema, doncs, han desenvolupat un test sanguini que identifica el pacient bipolar i redueix retards de la diagnosi de 8 anys de mitjana a un mes, no? Perquè normalment...
Ostres, de 8 anys a un mes, eh?
A un mes de mitjana. Perquè normalment, clar, els pacients es veu que van a la consulta i expliquen que tenen depressió, que se senten d'aquesta manera, no tenen del tot assimilats els símptomes del que és la bipolaritat, no? Llavors, clar, es dona el diagnòstic d'una depressió quan sovint acostuma a ser, en aquest cas, no?, bipolaritat. Actualment, la bipolaritat té tractament mèdic, no impedeix que la persona que ho pateix faci vida diària, i tot i que el problema sovint, doncs, com dèiem, és no tenir un diagnòstic a temps. Saber els símptomes, tenir consciència del que tens i controlar-ho, no?, en mesura, és dels trucs, podem dir.
Una de les claus,
no? per poder-ho portar i fer una vida normal. I per això els experts demanen que hi hagi més coneixement i també més consciència ciutadana, no? També per el que diem normalment, no? Ai, ets bipolar.
Sí, ja més a més.
Aquests insults, entre cometes, no?, que després els pacients que ho pateixen, doncs, ho reben amb resignació, perquè no... Clar, diuen que no s'ha de fer aquestes coses, no?, perquè hi ha gent que ho pateixi, aquestes expressions, doncs, que s'haurien d'eliminar i que cal més consciència ciutadana i més sensibilitat també en aquest aspecte.
Home, segurament no hi ha una mala intenció darrere de tot això, però és veritat que la fotografia dels tòpics a vegades no fan un favor, eh? Doncs precisament parlem amb una persona que té trastorn bipolar, és el Matías Miranda, i a més és activista d'una organització dedicada a donar visibilitat a trastorns mentals, a salut mental, no? Matías, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Matías. Bueno, explícanos primero, ¿qué es Ubertament? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Sí, Ubertament es una ONG que nos dedicamos a, por una parte, a romper estigmas en salud mental, y luego, por otra parte, intervenciones directas en ámbito sanitario, educativo y laboral.
Yo estaba comentando que el trastorno bipolar, que es básicamente donde nos vamos a centrar, está muy infradiagnosticado. ¿Cómo de infradiagnosticado está este problema?
Cifras exactas acá en Cataluña no tengo, pero sí es verdad que a nivel internacional distintas organizaciones que están en la misma labor que nosotros de trabajar en contra del estigma de salud mental, hay un consenso que es un diagnóstico que está infradiagnosticado.
Bueno, tú en este caso sufres trastorno bipolar.
Convivo con trastorno bipolar.
Convives. Yo, perdóname si no utilizo las palabras correctas, ¿eh? Me corriges, porque o si hago alguna pregunta incómoda que no te apetece responder, me lo dices, porque a veces me da miedo meterme en un charco. Mi curiosidad va haciendo preguntas y a veces me meto donde no debo. ¿Cómo se convive con el trastorno bipolar? Primero, ¿cómo lo detectaste? Segundo, ¿cómo convives? Y después, ¿has notado alguna estigmatización desde que eres consciente de todo esto?
Sí, él se detectó a raíz de un episodio que se desbandó un poco hace unos 4 años. ¿Mm? A partir de ese punto, él es un trabajo de, al menos en mi caso, de primero, de autoconocimiento, de saber detectar la sintomatología para, ajá, poder tomar medidas preventivas, ya sea para los episodios depresivos como para los episodios hipomaníacos en mi caso. Es un seguimiento bastante exhaustivo por parte del equipo sanitario que me atiende.
O sea, lo primero es el conocimiento para poder aceptarlo y a partir de ahí empezar a tener un cierto control.
Pero más que aceptarlo es para poder detectar los cambios.
Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo llega esta estigmatización? O sea, ¿tú qué piensas? O sea, hay un desconocimiento y cuando a veces la gran mayoría de las personas tiene un desconocimiento de algo, pues no sé, lo coge un poco con pinzas, ¿no? ¿Sería un poco esta situación?
Sí, en mi caso en particular, me ha pasado que he perdido a potenciales parejas, he perdido potenciales amistades, ¿mm? Porque al momento de yo revelar que vivo con trastorno bipolar, porque dentro del ideario colectivo existe, entre otras cosas, la mala concepción de que los cambios del estado de ánimo son repentinos de un momento a otro, que a veces se acusa de manipulación emocional, que somos violentos, impulsivos, y una de las cosas que creo que es las que hay que por eso mencionaba, que el autoconocimiento, que hay una percepción que la única forma de mantenernos estables es a través de la medicación, y eso es una verdad a medias, y una verdad bastante biologicista, considerando que para poder sobrevivir bien el trastorno bipolar hay que hacer cambios de hábitos.
Claro, y bueno, supongo que también irá en función de lo variable que sea, ¿no? Supongo que habrá grados o no.
Exactamente, el trastorno bipolar, igual que muchos otros trastornos de salud mental, es una etiqueta que en estricto rigor es un paraguas. Hay un montón de sintomatología que puede o no estar presente, y existe un componente bastante fuerte de las interseccionalidades que tenga cada una de las personas, y son exactamente las mismas problemáticas que las personas neurotípicas pueden tener. Pero sí, lo importante es eso, que es un paraguas.
De acuerdo.
Y que somos todos individuos.
Oye, Matías, yo quiero entrar un poco en tu problema de forma personal, ¿eh? Si lo quieres explicar bien y si no también, no pasa nada. Pero para entenderlo, ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿cómo es el cambio ese? ¿Qué notas? ¿Cómo estás en un momento? ¿Qué ocurre? ¿Y qué pasa después? ¿Cómo es esa, no sé si no sería transformación la palabra, cómo es ese cambio? Explícame para entenderlo.
Sí, esto de acá es, en mi caso, y recomiendo a si es que hay otras personas que tengan trastorno bipolar que están escuchando, que lo hagan. Existen aplicaciones para llevar un registro del estado de ánimo. ¿Mm? Y esa aplicación uno puede ir viendo el gráfico mensual. Entonces, si es que uno como individuo no es capaz de detectar necesariamente que las variaciones del estado de ánimo están yendo hacia abajo o hacia arriba, la aplicación no permite detectar.
Ya, eso es ser más precisa. Pero, o sea, tú notas cuando te vas abajo y cuando te vas arriba, ¿no? Tú esto lo notas.
Sí, cuando Cuando me voy hacia arriba es principalmente en mi caso comienza como una sensación de euforia que es persistente durante varios días. Entonces por eso la aplicación esta es útil porque yo voy registrando mi estado de ánimo hacia arriba o hacia abajo de manera diaria y cuando ya veo que mi estado de ánimo se está yendo hacia arriba demasiados días con esta sensación de euforia, es momento de empezar ya a tomar medidas preventivas para que el episodio no se vaya más.
De acuerdo.
Y por la otra parte, el otro sí, supongo que es un poco más fácil de entender que ya son síntomas de depresión que por lo general parten con la pérdida de interés en cosas que normalmente dan placer o son agradables y dependiendo de la temporada, a veces pérdida de apetito o
Claro.
mucho más apetito de lo normal. Y cuando llego en estos puntos es cuando es conveniente empezar a tomar medidas
De acuerdo.
preventivas.
O sea, digamos que en este caso la cuestión cuando pasan esos puntos, lo que tú dices, con la ayuda del conocimiento y la medicación, pues es cuando o el objetivo es conseguir el equilibrio, ¿no? Entiendo esto.
Exacto,
Entiendo esto.
exactamente.
Bueno, pues Matías, ¿y cómo lo llevas? ¿Estás bien?
Sí,
¿Satisfecho? ¿Feliz?
estoy en un punto de autoconocimiento en el que he pasado del punto en el que los virajes me generaban aprensiones y me daba miedo porque era algo que no conocía y no
Claro.
tenía herramientas como para sobrellevarlo, a un punto en el que he aprendido a, no sé si disfrutar es la palabra, pero he aprendido a sacarle el máximo provecho posible tanto a los episodios de hipomanía como a los de depresión y disfrutar a concho la leucemia.
Bueno, yo básicamente, Matías, utilizaría la palabra que se utiliza todo al principio, que creo que está muy acertada, convivencia. Convivencia con la bipolaridad en este caso. Pues Matías, Miranda, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y explicarnos tu experiencia, qué hacéis en Uber también y cómo se vive esto en tu caso en concreto. Muy amable.
Muy amable. Buen día.
Buenos días, gracias. Gracias para la atención y para hacernos esta explicación, sobre todo en primera persona, ya que ho estàs patint. Va, que de seguida en parlarem i en parlarem d'humitats. Ara que moltes de les... igual, si teniu sort i teniu una segona residència, ara arribaran les vacances de la període de Setmana Santa, que ja en molts llocs ja comença avui una part de l'operació sortida. Després, dimecres hi haurà una altra i dijous hi ha una altra. En parlarem amb el Servei Català de Trànsit. Però de seguida parlarem d'humitats. Aquí, a Migdia Cope, a Cataluña y Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de MAFRE se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? MAFRE.
¿Me voy?
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la corvina a 9,95 euros el kilo. Hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo, mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín, porque con Alcampo sales ganando.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. de Farmasierra Laboratorios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'aprova Setmana Santa i molt segurament us aniré de vacances. Jo entre ells. Hi ha gent que se'n va a hotels, hi ha gent que se'n va de càmping, hi ha gent que té segones residències, i aquí és on anem, a la casa que hi ha al poble, segones residències que encara no sigui el vostre poble, però la teniu, i que porten ja un temps tancades. Clar, amb aquestes pluges, quines sorpreses podem trobar-nos quan arribem a una cosa així? Doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres a l'Ignacio Lago, que és director de Murproteca Catalunya, que és aquesta, ja ho sabeu molt bé, que és la companyia especialitzada i de referència en unitats estructurals. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, llego a mi segunda residencia, abro la puerta y... ¿qué me puedo encontrar? Bueno. En referencia a humedades, aparte de polvo, lo que sea, en referencia a humedades, ¿qué me puedo encontrar?
Bueno, nos podemos encontrar muchas cosas y además ya nos lo tememos, porque es lo normal que viene pasando prácticamente todos los años. Lo primero es que te vas a encontrar ese olor horrible a humedad.
Oh, sí.
Sí, solo entrar...
Cerrado, en aquello de...
Cerrado, a humedad, bodega. Ese color, ¿vale? Y después comprobar que los muros, ves que tienen desconchados, se bufa, se cae la pintura, los revestimientos, hay moho, los muros están húmedos. Bueno, en definitiva, aparecen problemas de lo que llamamos capilaridad y también de filtración lateral que se va a producir en aquellos muros que están bajo contrarrasante. Vale. Y más después de estas meses de lluvias desde el mes de octubre, con lo cual, ¿qué ocurre? Que la tierra almacena toda esta agua de la lluvia y los muros y cimientos la absorben. Bueno, si estos muros no se han impermeabilizado en el momento de la construcción, normalmente no se hace una buena impermeabilización, pues, o a veces no es que no se haga, es que se ha hecho de forma deficiente, o simplemente también puede ser que se haya deteriorado con el tiempo.
Claro, sí.
Pero, ¿qué pasa? Si no hay esta impermeabilización, que va a ser los muros
absorber
esta humedad. La absorben a través de los poros de los materiales constructivos, ¿vale? Y la saca hacia el exterior, hace efecto esponja. Esto es lo que sería el fenómeno de la capilaridad. Y después tenemos la otra patología, que es la filtración lateral, que esto se van a producir en todos aquellos muros que están enterrados, principalmente en garajes, en parkings, en trasteros, etcétera, etcétera, que esto sería esa filtración lateral, ¿de acuerdo?
Ajá. ¿Qué hacéis en Murprotec?
Bueno, lo que tú dices, en primer lugar, lo que siempre recomendamos es acudir siempre a profesionales, que hay que recordar que una humedad estructural es una humedad crónica que por una mala edificación, como decíamos antes, porque no está bien impermeabilizado los muros, y por lo tanto tiene, para solucionar este tipo de patologías, tanto de filtración lateral como de capilaridad, tienen que ser empresas especializadas como Murprotec. O para la condensación, que se soluciona de forma definitiva, por ejemplo, Murprotec con un dispositivo de última generación, que es la central de tratamiento de aire, ¿verdad? Bueno, lo que hay que hacer, pues ponerse en contacto, lo que decía, con profesionales.
Sí,
¿qué hace? Un técnico de diagnóstico va a casa del cliente, ¿vale? Para hacer una diagnosis muy exhaustiva, realizará diferentes pruebas, para ofrecer al cliente una solución definitiva y garantizada para eliminar los problemas de humedad.
¿Tenéis estos problemas? Pues ya sabéis que hay un teléfono de contacto, el 900-100-203, 900-100-203 es el teléfono de Murprotec, o la web, ahí encontráis también toda la información, y el contacto, humedadesmurprotec.es, humedadesmurprotec.es. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
que les pluges han fet de les seves, eh? L'Ignacio ens ho explicava molt bé. Va, que de seguida, precisament parlant de pluges, actualitzarem la meteo, que darrerament tothom, ja fa temps, que estem mirant la meteo, mirant el cel, què passarà... Doncs ja arriba el moment de començar a mirar les previsions, perquè recordo que avui, a bona part d'Espanya, que també recordo que tindran pluges, comença una operació sortida i està molt pendents de la meteo. En parlem de la meteo, actualitzarem la situació a la xarxa viària catalana amb el Servei Català de Trànsit i després també, evidentment, actualitzarem els titulars esportius de cara a la jornada de Lliga que comença avui. De tot això en parlem de seguida aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hi ha coses que només passen a la primavera. Els dies es fan més llargs, les flors floreixen... I et pots emportar una subscripció d'un any més 3 mesos gratis del periòdico per només 36 euros. Menys de 2,5 al mes. Només a la primavera. Només amb el periòdico.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Periódico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periódico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera. Senyals horàries de 2:15 del migdia. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada molt forta per tothom. I bé, una cosa esperada, ara que arriben, que ja comencen les criatures a tenir vacances. Uf, què farem amb les criatures fins que nosaltres tinguem vacances? Com les atendrem? Això, poco se habla d'esto, eh? Que aquesta setmana serà d'aquestes delicades. Va, anem a parlar de la meteo. La resta d'Espanya la cosa no està gaire bé en qüestions de pluges, però aquí sembla que la qüestió estarà calmadeta, almenys aquests dies, aquest cap de setmana, fins diumenge a la tarda. Aquesta tarda esperem núvols, sí, sol tèrbol cap al Pirineu, Prepirineu i algun plogim cap a la Vall d'Aran. Les temperatures es mantindran, estaran bastant per sobre del que tocaria per l'època. Farà certa caloreta, o punta caloreta. No esperem pluges. Demà dissabte, doncs el sol almenys sortirà un dia, per començar un dia assolellat a la major part de Catalunya, algunes boires cap a l'Empordà i sol tèrbol cap al Pirineu. Però un sol... algun núvol cap a Terres de l'Ebre, per dir alguna cosa, però les temperatures a l'alça. Serà la tònica de tot el dissabte, on es pot escapar algun plogim ja per la tarda, darrere de la tarda, cap a Ponent. Cap a Ponent algun plogim es pot escapar. Les temperatures, insisteixo, cap a l'alta, cap amunt. Mateixa fotografia de cara a diumenge. Diumenge ja notarem que hi ha una presència de núvols, important. Vull dir, els núvols estaran presents, sobretot diumenge pel matí, continuaran pujant aquestes temperatures el diumenge, i per la tarda... sí que els models del Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, ens apunten pluja. Ens apunten pluja d'aquestes primaverals que arriben, sobretot Pirineu i Prepirineu, no a la costa. Pirineu, Prepirineu, sí que esperem alguna pluja que pot ser en molts llocs de caràcter tempestuós. No hi ha cap alerta activada, però sí aquestes pluges primaverals. I calor. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Meteorologia, Servei Català de Trànsit, no, de meteo és una altra cosa, el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que ha millorat la circulació a l'autopista P7 en el tram sud, arran d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Gelidà en sentit sud, en sentit Tarragona, a la zona de Subirats. Ha estat una topada entre quatre camions i, com dèiem, ara en aquests moments la incidència ha pogut ser retirada i la circulació ha millorat moltíssim. Tanmateix encara queda en 2 quilòmetres de circulació molt lenta entre Castellbisbal i Martorell, com dèiem, en sentit sud. També destaquem en aquests moments, encara hi ha un accident a l'autovia 2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en sentit Martorell, que talla un carril de la calçada i provoca retencions de 2 quilòmetres des de Sant Joan d'Espí. A l'autopista P7, en el tram del Vallès, circulació lenta en sentit sud entre Santa Perpètua i Barberà, com dèiem, en sentit Tarragona, i també a la zona entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, 2 quilòmetres més de retencions en sentit nord, en sentit Girona. També de la zona del Vallès observem per càmeres que hi ha aturades a la C58 entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. Acabarem situats a l'AP2 a Montoliu de Lleida. Aquesta matinada hi ha hagut un accident amb camions implicats. En aquests moments la calçada continua totalment tallada en sentit Barcelona i es fan desviaments cap a l'autovia 2 a l'altura de Soses. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. Bon cap de setmana.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Benvingut, José Luis, com estàs?
Ben trobat, José Miguel, companys, bon dia.
Pues això no descansa, no s'atura, i ara ja tenim jornada de Lliga, un Leganés-Barça que se'ns tira a sobre.
I què fem? Què fem?
Guanyar.
Bueno, sí, a part de la banda de guanyar. Juguem amb els titulars i fem rotacions a Dortmund, o juguem amb rotacions a Leganés i anem amb la primera unitat a Dortmund, tot i el 4-0 del partit d'anada?
El que jo faria, ara mateix, és titulars a Leganés i rotacions a Dortmund.
Bueno, li han preguntat a Flick, i ha tirat de manual el tècnic a l'hora de dir que només l'únic partit que hi ha és el partit immediatament que arriben al calendari, i en aquest cas és aquest desplaçament a Leganés dissabte 9 de la nit. Dani Olmo ja treballant amb el grup, però també ha dit Flick que no jugarà. Un Hansi Flick que és notícia, perquè ahir es coneixia que el Barça ha començat a fer les gestions per renovar el tècnic alemany. Hansi Flick té contracte amb el Barça actualment fins al 30 de juny del 26. L'extensió seria per una temporada més, 30 de juny del 27. Una cosa una mica rara, perquè a la nostra cultura estem acostumats a renovacions més llargues. Dues, tres, quatre temporades. Li han preguntat al tècnic alemany i Hansi Flick, com un llibre obert, s'ha explicat.
No soy un entrenador que quiere quedarse o firmar un nuevo contrato para 3 años más, ¿no? Porque así todo el mundo piensa, bueno, yo puedo pensar, tengo el futuro asegurado durante los siguientes 3 años. No, no soy así. Tengo una mentalidad propia. A mí lo que me gusta es trabajar por este club. Así que esa es la situación ahora. Un año y veremos qué ocurre. Y si seguimos contentos, entonces podemos seguir un año más, paso a paso.
Estic molt feliç a Barcelona.
Molt bé, eh?
Però la meva filosofia és una temporada per una temporada per una temporada. Més clar, l'aigua. Clar i català s'ha expressat, bueno, clar i...
Clar i anglès.
Clar i anglès s'ha expressat Hansi Flick. Vàries cosetes més de l'actualitat del Barça. S'ha desestimat la impugnació d'Osasuna per la presumpta alineació indeguda d'Íñigo Martínez i és una jornada trista pel barcelonisme, perquè hem de recordar que en aquest accident del riu Hudson als Estats Units, a Nova York, han perdut la vida el matrimoni Escobar Camproví, la Mercè Camproví Montal, família d'Agustí Montal, que en el seu moment va ser president del Futbol Club Barcelona.
Pau descansi.
Efectivament. La nostra abraçada a la família, evidentment. Esports Cope, protagonista del vestidor del Leganés, Renato Tapia. A l'Espanyol, si no ha acabat, està a punt la roda de premsa de Manolo González, prèvia al Celta Espanyol. Hi havia interès perquè està el cas Álvaro Aguado en el primer plànol de l'actualitat. Manolo González ha sortit d'arrel i ha dit: jo no sóc portaveu del club, no sóc el més indicat per parlar, només sóc l'entrenador, no respondré preguntes del cas Álvaro Aguado. L'únic que ha dit és que Álvaro Aguado viatja amb la resta de convocats per disputar demà el Celta espanyol. El Girona, davant d'Osasuna, diumenge podria tornar Ivan Martín. I tenim bona notícia, perquè hi haurà una Espanya-Anglaterra femení Lliga de Nacions, 3 de juny, 7 de la tarda, ja té escenari. L'estadi de Cornellà-Prat.
Ah, molt bé.
Escenari d'aquest Espanya-Anglaterra, on la selecció de Montse Tomé podria certificar la seva classificació per la fase final de la Nations League. Torna a la Lliga Femenina, tenim un Barça-Atlético de Madrid, i en bàsquet tenim aquest vespre al Palau un Barça-Virtus de Bolonya. S'acaba la Lliga regular de la fase regular de l'Eurolliga. Els comptes estan clars. Si el Barça guanya, és equip de play-off.
Directament.
Se saltaria al play-in. Si perdés, ja entraríem en d'altres combinacions. Però ho té a la mà, depèn de si mateix, el conjunt blaugrana. Que, a més, si guanya, i guanya Efes d'Istanbul, condemnen el Madrid a jugar al play-in. Perquè amb aquesta combinació, Barça guanya, Efes guanya, el Madrid va guanyar ahir, amb aquesta combinació el Madrid quedaria setè i hauria de jugar al play-in. I en plana poliesportiva, notícies del Masters d'Augusta i de l'Open de tennis de Monte Carlo.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana, que
bueno,
ho deixis.
Bueno, com a temps que farà, bueno, ja...
No, no farà mal temps aquest cap de setmana, eh? Ara, si vols anar a la platja, igual no és el millor dia per anar a la platja a banyar-te.
Home, encara no toca.
No toca.
Jo sé que a vostè li agrada molt la Roberta, però encara no...
Però farà un dia, farà un cap de setmana agradable i de més, vull dir que això sí, vull dir, té un cap de setmana bo.
Va.
José Luis, gràcies, gaudeix.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Copé amb el Joan Batllori. Bé, de seguida parlarem d'unes Olimpiades. Unes Olimpiades que arriben cada any puntuals i de les que no es parla gaire, però són força interessants, perquè estem parlant que hi ha com eliminatòries. Es fan unes a Espanya i acaba una final planetària. Penso que en aquest any la final planetària es fa a Bolívia. Parlo de les 26enes Olimpiades Informàtiques Espanyoles. En parlem de seguida aquí a migdia, Copa Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu el vostre cor? Doncs a Iscor ho saben. Iscor, ja sabeu que és el centre de referència per la teva salut cardíaca, que tenen tot el material adequat per fer les coses com s'han de fer i donar-te un diagnòstic adequat sobre la teva salut cardíaca. A Iscor pots trobar i trobaràs tota la informació. A més, et donarà la cita per quan tu ho necessitis, quan realment ho necessitis. Cuida de la salut del teu cor. Confia en els professionals d'Iscor. Tota la informació la trobareu a la web. iscorbcn.com per tenir el cor en bon estat.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este sábado, el líder pisa Butarque.
¡Cuidado!
El Leganés con el agua al cuello. El Barça obligado a no fallar. ¿Sorpresa a la vista?
No sé yo, ¿eh?
Leganés, Barcelona. Y el domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco. Deportivo a la vez, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
And the base keeps running, running.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody, everybody, let's get it to it. Get stoned, get it started. Get it started. Let's get it.
Són 29 edicions, 29 anys de la Olimpiada Informàtica Espanyola. De fet, són 29 edicions on es troben precisament els finalistes que van a una final mundial, insisteixo, penso que és a Bolívia. Ara mateix la dada aquesta no la tinc de tot segura, però de seguida en parlarem d'això i ens ho explicarà el Jacobo Vilella, que és responsable informàtic a l'Aula Escola Europea i president de la Olimpiada Informàtica Espanyola. Jacobo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cuál es el objetivo de tener una Olimpiada Informática?
Pues el objetivo es precisamente más o menos lo que decías, ¿no? De a los niveles de secundaria, de bachillerato, de grado medio y de primaria, difundir o divulgar. Existe esta disciplina que es la programación informática, pero sobre todo ir un poquito más allá, que es dar a conocer que existe lo que en inglés se llama problem solving, es decir, capacidad de resolver problemas, la capacidad de analizar un problema, y que originalmente no existía en las escuelas, y bueno, podríamos hablar también de si existe o no existe hoy en día todavía en las escuelas esta disciplina.
Bueno, lo que está claro es que es verdad que saber controlar un ordenador, programarlo y entenderlo es una esencia es bastante importante desde hace ya años. Pero, ¿quién gana? ¿Qué se lleva? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué conclusiones se sacan de una Olimpiada así?
Bueno, se llevan muchas cosas, hay muchos premios. Realmente no concursan por los premios, porque durante unos años esto originalmente venía de una escuela, que es precisamente la escuela en la que trabajo yo, que es la escuela Aula viene haciendo programación en la escuela desde los años 80, de hecho se implantó de manera obligatoria en todos los niveles. Y no había idea de que hubiera premios, era una cuestión puramente pedagógica y por la pasión o las ganas de aprender y de, bueno, eso, ¿no?, de lo que es la pedagogía y la educación. Y la gente participa igual. Y es verdad que ahora sí que tenemos bastantes premios, cada vez ha habido más. Actualmente el premio principal es poder participar en la Olimpiada Internacional, que es muy, muy, muy prestigiosa. Se llama la International Olympiads in Informatics. Por ejemplo, este año será en Bolivia, pero luego además hay una serie de premios económicos que ofrece el Ministerio, quiero recordar que son, y lo digo de memoria porque es un poco extraño, ¿no? Hay no coincide con las medallas, damos 4 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, y en cambio los premios en metálico son 1.000 euros a los 3 primeros, 750 euros a los 3 siguientes y 500 euros a los 4 siguientes. Y también hay 2 premios extraordinarios adicionales, que son 1.000 euros para las 2 mejores chicas, que son acumulativos, además.
Ajá. Oye, ¿qué problemas se plantean en una Olimpiada Informática? O sea, yo te sientas ahí y, bueno, ¿qué hay que hacer?
Mira, eso es una muy buena pregunta. Porque cuando se oye de informática, muchas veces los jóvenes piensan en programar juegos, y no se trata de eso, como decía, se trata de aprender a desarrollar las capacidades o las cualidades que requieren resolver problemas en general, ¿no? Entonces, son problemas más bien algorítmicos, son problemas más pensados en lo que serían las capacidades transversales de la programación. Entonces, son problemas en los que lo que se busca es plantear una situación, hay un enunciado que no es un enunciado directo de lo que tienen que resolver, sino que tienen que analizar qué es lo que se está pidiendo. Podríamos decir, por ejemplo, buscar, por decir algo muy sencillo y fácil de entender, buscar un elemento dentro de una lista, ¿no?, de elementos de la manera más rápida posible. Y entonces, pues no es lo mismo si hay que buscar entre 10 elementos o si hay que buscar entre un trillón de elementos, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Entonces se valora más o menos la solución que ofrezcan los y las finalistas en función de lo rápido que son capaces de encontrar los resultados en cualquier situación, no en una situación concreta, sino cualquier situación y cualquier elemento que tengan que buscar.
Entonces hay que desarrollar algoritmos y programación, entiendo.
Sí, es una competición de algoritmos. De hecho, por ejemplo, hacemos formaciones todo el año, y eso notamos mucho, que a veces llegan a la Olimpiada sin saber exactamente cuál es qué es lo que se va, de qué va la Olimpiada, ¿no? Saben que va de programación, pero no tienen tan claro si va de programación de videojuegos, va de programación de, yo qué sé, de ciberseguridad, o es más transversal, como decía, es el caso.
Lleváis 29 ediciones, ¿no? 29 ediciones, sí. pero es tremendo esto.
Sí, bueno, ya digo, esto de origen es de la Escuela Aula, que es una escuela en Barcelona, y que empezó a enseñar la programación en los años 80. Entonces esto se propuso dentro de la escuela en el año 1997, ya se había hecho anteriormente, más a nivel interno, que en el año 97, bueno, con una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, pues se decidió que había que hacer un concurso de informática, porque ya lo había de matemáticas, lo había de química y lo había de física, pues que hacía falta hacer un concurso nacional de informática. Pues eso fue una propuesta de Aula. Aula, de hecho, es realmente todavía sigue siendo el impulsor de la Olimpiada. Y bueno, ahí está, 29 años, que parece nada. Y de hecho, el año que viene ya será la edición 30, que no está nada mal decirlo.
No está nada mal, nada mal. Bueno, ¿tú crees que todo el mundo o el público somos conscientes de la dictadura de los algoritmos?
No sé si conscientes, pero estamos todos bajo el mismo yugo, eso sí.
Eso es una cosa que tenemos clara, ¿no? Bueno, pues Jacobo Vilella, responsable informático en el aula Escuela Europea y miembro organizador de esta Olimpiada, esta 29ª Olimpiada Informática Española. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones, muy amable.
Muchísimas gracias a vosaltres per ajudar a difundir-la.
Un plaer. Va, que de seguida parlem de cinema, de les estrenes, amb el Teix Sancau, i en parlem aquí a migdia, Copia, Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Perdoneu, és que és divendres. I els divendres es tornem una mica bojos perquè, d'entre altres coses, les plataformes i les grans pantalles ens porten les grans estrenes. Tenim una persona que en sap d'això i més. De fet, ell en si mateix és una estrena de tota la seva vida que va publicant capítol a capítol. Porta ja uns quants de capítols publicats. Teix Sancau, benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé, cofoi esperant les estrenes que ens portes avui.
Sí? Et vas quedar content amb Minecraft?
Vaig anar a veure Minecraft.
Sí? Què? Què tal?
No sé si paguen publi aquí. Perquè si vale. Paguen publi no vale. Diré res, però que crec que no.
Diversitat de parets. Això és el resultat.
Mira, jo anava a veure una pel·lícula sense gran pretensió. Sí. La veritat és que sí.
Clar, és que...
Però el meu nivell no esperava que fos tan baix.
Tan baix.
Sí, jo a mi m'agraden les pel·lícules...
Sí. Hi ha molta gent, contenta. Amb
hi ha una pel·lícula així de Steven Spielberg. Jo vaig content sapar que el que sí. Vaig anar, però Minecraft va ser una mica... Sabia el que hi va haver, però, sí. En fi...
Bueno, jo en general, com que veig coses encara pitjors...
No, ja ho sé, ja ho sé.
Per mi això ja és un...
Em va semblar, en fi... Bueno, vale. Un poco, en fi...
Vale. Doncs tindràs l'oportunitat de tenir una segona oportunitat.
Ah, molt bé.
A l'estiu, o sigui, encara falta molt, però...
Minecraft 2?
No.
No m'espantis.
No. Anem a parlar de la quarta pel·lícula, de la quarta part, d'una pel·lícula que és, doncs, mitiquíssima,
sí.
I veurem ara el que passa. El que passa és que ja ha sortit el teaser trailer,
sí.
I per obrir boca, i doncs a mi em va agradar. Hi ha gent que diu, home, no calia. A mi sí que em cal, i estem parlant del teaser trailer de Naked Gun, coneguda aquí com agárralo como puedas.
¡Oh!
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
¡Preparado! Enviadas varias unidades especiales a un atraco con rehenes.
He vist el teaser trailer.
A mi m'agrada.
L'he vist el teaser trailer i m'encanta, estic desitjant. Ja he comprat les entrades fins i tot al cinema. I et diré una cosa.
Sí.
Tinc un xoc de trens al meu cap, importantíssim, sí. Veient-me Liam Neeson
sí.
fent aquest paper.
És que, clar, això és el bo, perquè si haguessin agafat un còmic, no sé, sí, un sí. Ben Stiller...
Correcte.
O un Seth Rogen, o un Michael Cera, no seria el mateix.
No,
és que li pega aquest paper.
Està Liam Neeson i tinc un medio trauma.
Clar, a la trenca.
Sí, i tant que trenca, ja ho pots dir,
I ho fa bé.
I no té mala pinta.
No, a més, clar, el que passa és que últimament ha fet pel·lícules de venjança i d'acció i tal i qual, però és un actor, o sigui, és potent i segur que sap fer comèdia i jo penso que ho farà molt bé.
Jo crec que, a més, ell estarà contentíssim de sortir una mica de l'encastellament que té del mató.
Se'n riu d'ell mateix.
És brutal.
Perquè, a més, agafa i li dona un toc d'acció també a la pel·lícula, que abans no tenia, i ara doncs faran una mica de desenvolupament, una barreja.
Molt bé.
I segur que s'han riurat d'ell mateix. Hi hauran referències a les pel·lícules que hi fa i segurament alguna sentència d'aquestes lapidàries...
Una pel·lícula d'humor absurd, sí, d'aquells sí, sí. que els agrada aquest tipus d'humor.
No, bueno, també dir-te que sortirà la Pamela Anderson, que en el clar... més llenya, no?
A la
foguera i que només amb el nom del director ja tenim un acudit perquè el director en anglès no ho agafaran, però nosaltres en castellà sí, perquè el director es diu Akiva Schaffer. amb K i...
Akiva Schaffer.
Avui farem força cosa de comèdia, perquè la següent estrena és una pel·lícula que és un all-star també de l'Star System del cinema espanyol, que fan una comèdia que es diu Un funeral de locos.
¿Qué pasa, chavales? Hoy toca funeral.
Hago el favor de mirar bien.
Ahora le traemos a su padre.
Bé, aquesta pel·lícula de què va exactament?
Doncs mira, és curiós perquè és un remake d'una pel·lícula americana, que generalment és al revés. Els americans agafen pel·lícules de tota Europa o de tot el món i les fan cap a... Hollywood fa la seva versió. Ara ho fem al revés. Agafem una pel·lícula americana i fem la versió espanyola. Doncs és una reunió familiar en un funeral del patriarca i ja saps que amb aquests escenaris es poden fer dues coses. O uns drames tremendos de baralles...
De destapar tota la porqueria que s'amagava de grandes conflictes familiars.
Que les passions es desborden
correcte, i
molta llàgrima i tal. O es pot fer tot el contrari. Es pot fer una comèdia agafant els defectes del que va morir, de la persona que va morir, els millors moments, i és el mateix, perquè el difunt té un secret, i clar, ho pots agafar a la part dramàtica i a la part comèdia, i és un... aquí ho fem amb la comèdia, i ja et dic, doncs mira, tenim per exemple el Quim Gutiérrez, l'Ernesto Alterio, el Gorka Ochoa, Hugo Silva, Belén Rueda, Arturo Valls, Antonio Resines, els tenim tots.
Los pesos pesados, eh?
Tots. Molt bé. Tots. Una comèdia, doncs, senzilla i que, clar, si ja has vist l'original, que no és molt coneguda, doncs diràs, doncs, ja sé tot el que passa, perquè és un calco. O sigui,
No, però suposo que està adaptada a l'humor espanyol, a l'humor d'aquí,
sí,
no?
Sí, però força... Com es diu? Fidel. És força fidel a l'original.
Ah, molt bé.
Però, bueno, tota la gent que no la conegui, doncs segur que els hi agradarà. Humor espanyol, però doncs amb una trama americana.
M'agraden les pel·lícules d'humor. Molt bé,
sí.
Molt bé.
I... per acabar, doncs, un altre personatge de comèdia, un referent a la plataforma Filmin, s'estrena la pel·lícula La comèdia i el caos, el legado de Andy Kaufman.
Y
Home, salvant les diferències, és Freddie Mercury al live concert de Wembley, no? Salvant les diferències.
Salvant una mica les diferències.
De què va això?
Això és una pel·lícula documental sobre la figura del Andy Kaufman. Tu saps qui és l'Andy Kaufman? Pel nom potser no et sona molt, però...
Em sona, però ara mateix qualsevol cosa que digui m'ho inventaria.
Sí, però per referències potser sí. És, per exemple... saps la pel·lícula que protagonitza el Jim Carrey, la de Man on the Moon?
Sí.
Doncs aquesta pel·lícula era un biopic, era la vida de l'Andy Kaufman. El que passa, l'Andy era un còmic americà que també no sabies per on agafar-lo. No sabies mai si, per exemple, ara que l'hem sentit cantant, doncs quan sortia a l'escenari, què farà avui? I, per exemple, es posava a cantar i seguia per aquest camí i no comptava doncs, cap acudit ni feia res o s'assentava a la taula i feia com el Tony LeBlanc, que diu: bueno, ara em menjaré una poma.
Sí, sí, que va
sortir... una poma. I la gent reia un home menjant una poma, no? Deien, què està passant?
Va ser un dels moments més genials de Tony LeBlanc.
Doncs el Landy feia coses d'aquestes i també tenia un gag, igual que el de la poma, però ell ho feia doncs, sentant-se en una taula a menjar doncs, una pinya. És el mateix. I també, per exemple, és molt conegut perquè va desafiar, va fer un número, que era un número o no era un número, va desafiar a qualsevol dona a lluitar amb ell en un escenari d'això que es coneix com a pressing catch,
sí,
el wrestling.
Sí.
Doncs ell va dir, doncs, què passa amb l'igual... O sigui, en el moment que es feia reivindicació del feminisme als anys 70, va dir, doncs, si voleu igualtat, doncs fotem-nos
de tortes
a l'escenari, doncs, en igualtat. I clar, això què era? Era humor o no era humor? Clar, o sigui...
Com t'ho prens, això, clar?
Com ho agafes?
Bé, és una pel·li... És que era un còmic, en aquest cas, i ara que ja m'has fet bé la referència, provocador,
sí,
dins d'aquest
aspecte. Sí, era un provocador i surrealista, i que, a més, també tenia una personalitat força complexa, perquè també era una persona depressiva, que a vegades, clar, quan es posava de mal humor, no sabia si estava fent humor o no. No ho sabies. Era...
Exacte, la Genis tenia aquestes...
Un altre dels surrealistes.
Molt bé, doncs, escolta'm, ja tenim tot comèdia o pel·lícules que no saps per on agafar-les, com la del teu director favorit.
Sí.
Tyson Cow, moltes gràcies, que passis un bon cap de setmana.
Igualment.
Ara, et dic una cosa, la que més em sedueix és precisament aquesta Agárralo como puedas 4. Bàsicament, si veieu el teaser, vull dir, el mini-trailer, ja veus que a més és una pel·lícula hem d'esperar el que hem d'esperar, acudits d'humor absurd, totalment, sense cap sentit, només amb l'objectiu de treure un somriure, i moltes picadetes d'ull a les altres versions, moltes picadetes d'ull a tots els antics actors d'aquesta sèrie de Agárralos como puedas, vull dir, de totes, des del J. Simpson fins al gran protagonista. Està, a més, en aquesta versió estan la Liam Neeson i la Pamela Anderson. Crec que riurem quan surti, eh? A l'agost està previst l'estrena. Bé, ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una, rebint la salutació de que els hi ha parlat i una forta abraçada de José Miguel Cruz, qui us ha parlat. Ara arribem a la una, us deixem... a les dues, us deixem en mans de Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.